Bon dia i bona hora a tots. Bon dia i bona hora. Gràcies per ser aquí en aquest magnífic edifici i sent el primer acte, diguem-ne, acadèmic per la comunitat que tornem a fer aquí. Bueno, jo no hi havia estat abans, però en aquest cas tornem a fer aquí. I em fa molta il·lusió en aquest sentit. I per altra banda, em fa molta il·lusió, probablement, dintre de l'activitat acadèmica que un té, que és la de presentar de tant en tant conferenciants, deixeu-me dir que és una, potser la més feliç de totes que he tingut a la meva vida, perquè aquest senyor, el professor Sant Miguel, doncs és company de carrera i vam estudiar junts en el seu moment i bueno, sempre hem mantingut una excel·lent amistat i un tracte humà fantàstic. I en aquest sentit, deixeu-me que us digui que a banda de l'amistat hi ha una gran admiració, atès que penseu que ell era sempre el primer de la classe. Ell era el primer de la classe. Ell tenia les matrícules i els altres anàvem enrere. Era una sèrie de gent que anàvem com allò amb el ciclisme, saps? Que vas a roda. Doncs això, vas a roda. I ell ha sigut una persona que, a part d'una intel·ligència privilegiada, doncs un treball... I així es va començar i així es seguit, no? I actualment és el director d'aquest centre de nom físic interdisciplinar i complexitat.
I sistema,
sí, bueno, és complicat, perdoneu que no ho repeteixi, però és director d'aquest centre. Això demostra que té uns mèrits, a part de científics, de gestió extraordinaris, perquè treballar amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques ha de ser una cosa increïble, no? Ha de ser una cosa difícil, perquè és com compaginar els dinosaures amb els mamífers, no? O sigui, el CSIC és un sistema de dinosaures i aleshores, si vol ser un mamífer més àgil i més d'això, és difícil, no?, conviure amb aquestes. Per tant, vol dir que té unes dots increïbles també de gestió i a banda d'això hi ha una altra cosa que a mi m'admira, i és la capacitat d'anar canviant d'àmbit de recerca i, per tant, d'evolucionar. Hi ha científics que han estudiat tota la vida, fins que se jubilen, el cromosoma 11 de la drosòfila megalogàster, no? I estan 50 anys amb aquell cromosoma, el qual té molt de mèrit, eh? No trec el mèrit. Però l'altre és poder evolucionar, no? Ell va començar fent física teòrica, fent uns diagrames de Feynman que jo mai vaig arribar a entendre, una cosa complicadíssima, no? Bueno, va començar amb això, va passar a la física estadística i després ja va aterrar més al món real amb la matèria condensada i feia transicions de fase. Amb això ja estava més a prop, no? Perquè jo feia metalls i les transicions de fase des d'un mínim teòric i d'un mínim experimental doncs era una cosa que ja podia entendre una mica més el que feia, no gaire, però podia entendre més i actualment ha fet aquest pas a la complexitat i com li deia ara quan veníem, jo he entès lo de l'emergència, no només per la sortida d'emergència, sinó per l'emergència que s'utilitza amb complexitat i em sembla fantàstic. I en aquest sentit, deixeu-me que digui que em sembla rellevant tenir-lo avui aquí perquè segurament ens pot obrir portes al que volem que sigui els àmbits de recerca, no diré nous, perquè hi han participat, hi ha grups que han estat a prop de temes com aquest, però en la visió que volem donar en especial a l'INE3 i que presentarem molt aviat el que volem que sigui la política o l'estructura de recerca a tota la casa, no només INE3, sinó INE3 i l'ERN i els estudis, amb aquesta nova configuració penso que persones com ell ens poden obrir visions, portes, alternatives als temes de recerca amb què treballem de cara al futur. I per tant, un cop dit això, li deixo el pòdium al professor Maximino Sant Miguel perquè ens il·lustri. Gràcies, Maxi.
Gracias, rector. Después de esta presentación me lo has puesto muy complicado, pero haremos lo que pueda y gracias también por la oportunidad de estar aquí y compartir algunas ideas con vosotros y espero que de las preguntas también aprender un poco de vosotros. El encargo que me ha dado el rector, que un poco ha dicho al final, es explicar qué aporta el estudio de sistemas complejos a las ciencias sociales. Y además que lo explique a un auditorio con un background diverso y que además lo explique un físico. Bueno, esto es un experimento complicado, pero vamos a ver cómo sale. Vamos a ello. A ver, empiezo por el final. ¿Cuál es el mensaje, el take-home message? Bueno, pues es que la visión de esto que se llama ciencias de los sistemas complejos, pues dan una nueva oportunidad de, si se quiere, redefinir lo que son la sociología o estudiar los fenómenos sociales desde una perspectiva nueva y con unas metodologías nuevas. Entonces, bueno, pues para ello he de explicar lo que está aquí, qué son los sistemas complejos y de qué fenómenos sociales hablo. Y lo que pasa es que hoy en día esto no se puede hacer, desde mi punto de vista, sin tener en cuenta que hay dos ingredientes más, que es lo que se llaman sistemas sociotécnicos y lo que se llama Big Data. Bien, por tanto, lo que voy a intentar es, primero, una primera parte, explicar qué son estas cuatro palabras que hay en el título y luego, bueno, bajar al mundo real e intentaré ilustrar esas ideas con dos... esto no debiera de pasarme nunca, pero a veces pasa. Y luego ilustrar esas ideas en dos ejemplos concretos de cosas que hemos trabajado, que tienen que ver una con movilidad urbana y otra con procesos electorales. Bien, entonces vamos allí. ¿Qué es esto de la complejidad? Bueno, pues todo el mundo sabe quién es el señor de la silla y queda muy bien decir que la complejidad es la ciencia del siglo XXI, que es lo que dijo. Queda muy bien, pero no dice nada, ¿no? Entonces, vamos a ver si concretamos un poco. Y yo voy a utilizar aquí más que una definición, es una enumeración que es la que da, hay una sociedad internacional, que es la sociedad de sistemas complejos, y dice que los sistemas complejos son sistemas en que el comportamiento colectivo de sus partes da lugar a emergencia de propiedades que no pueden ser inferidas desde las propiedades de las partes, de los componentes, ¿vale? Y pone ejemplos, pues desde las colonias de hormigas, el comportamiento de toda la colonia no se entiende estudiando una hormiga, los sistemas nerviosos o el cerebro, que hablaremos ahora, ciertamente el clima, en que está todo interrelacionado, el ejemplo paradigmático y más estando aquí es Internet. Internet es mucho más que una colección de ordenadores, ¿eh? Las redes económicas, etcétera. Entonces, la palabra clave, como ya ha dicho el rector, es emergencia, ¿vale? ¿Y qué entendemos por emergencia? Bueno, como yo soy académico, pues voy dando definiciones, ¿no? Entonces, se dice que un sistema tiene propiedades emergentes cuando la teoría, la descripción que damos a una escala del sistema, a un nivel de organización, es completamente o es diferente de la que proviene de un nivel inferior. Ejemplo que a mí me gusta mucho son estas bandadas de pájaros, ¿eh?, que todos hemos visto. En estas bandadas de pájaros, y os enseño un par de películas mientras hablamos, el conocimiento del pájaro individual, no sé si hay aquí algún biólogo que no le gustará lo que digo, pero ¿cuál es el pájaro? Me trae sin cuidado. O sea, conocer el pájaro individualmente no me dice nada de cómo emergen unas formas a un nivel superior que evolucionan en el tiempo y que se van formando. ¿Qué es lo que da lugar a esta formación de estas estructuras? Lo que he de hacer para describir estas estructuras no tiene nada que ver con el conocimiento individual de cada uno de estos pájaros que estudiaría un biólogo tradicional estudiando eso aislado. Son imágenes espectaculares de formas que emergen y evolucionan en el tiempo.